Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts i mig que passen de les 12 del migdia. Leo Espluga, què tal?
Bon dia.
Com estàs?
Bé, avui estic animat.
Què vol dir, que els altres dies no?
És que, mira, hi ha algú d'estar gravant un divendres? Que és que jo sóc una persona de cap de setmana, eh?
Ja està gravant, però estem en directe, eh?
Sí, perdó.
Si no, no diria l'hora, eh?
Les 12.08, qui ho vulgui comprovar...
Gairebé 09.
Estic allà, podem comptar els segons i tot, eh? No, però sí, sí, content. No sé, estic energètic avui també. Potser m'he pres ja masses cafès. No, ara en sèrio.
Estàs amb un altre.
No, però la qüestió és que com avui m'he llevat d'hora...
Sí. D'hora què és?
No, és veritat. M'havia de llevar molt d'hora, però no ho he fet. Estava fatal. He dormit fatal. Quin desastre. I saps què passa? Com dormo, clar, evidentment, no tinc un duro, dormo a una habitació interior, a un pany interior, i clar, allò, a la zona del paral·lel, et pots imaginar que et descuroll...
Les
pluf, pluf! Vull dir, i és una cosa dormir truculenta, la veritat.
Estàs a la zona del paral·lel, tu, eh?
Sí, òbviament. Òbviament.
És que no m'estranyava, no sé per què. Assegut a la Rambla del Poble Sec.
Sí.
A la plaça del Sortidor, dic la cançó. Escolta'm, de seguida entrem en les qüestions que portaves, com sempre, o no, perquè no sé cap on t'anirem.
Vale. Bueno, segur que la relaciono, si no.
Vaja, flas, flas. Però saps, jo crec que sí que la relacionaràs, perquè m'has dit abans el tema, i jo crec que va una mica de la mà el tema. Saps que des de la setmana passada, que hi va haver aquell desastrós debat entre Donald Trump i Joe Biden, s'està parlant molt de l'estat de Joe Biden, de si es presentarà o no es presentarà com a president, etcètera. I s'està parlant molt de l'edatisme, i de si això és edatisme, no és edatisme, etcètera. Som una societat edatista?
Sí, però no per lo que la gent es pensa que és. És a dir, també hem de diferenciar, jo crec, l'edatisme de lo senil. Són coses diferents. O sigui, com, no crec que la gent critiqui a Biden l'edat, sinó el seu estat de salut, que són coses molt diferents. No té res a veure, no? O sigui, no per tenir aquella edat t'has de trobar en aquelles condicions cognitives. Ja no és un tema físic, és un tema cognitiu, no? Diguéssim. Només cal posar-se vídeos seus de fa 10 anys i d'ara per observar la degradació que hi ha hagut. Vull dir, és un fet, no? Ara bé, amb el tema de l'edatisme, vivim en una societat edatista, però pel fet que la gent no es pensa que és. O sigui, l'edatisme de la nostra societat diu que s'ha de guardar una mena de veneració i respecte a priori amb la gent gran i un respecte dels nens perquè sí, també, no? En el cas dels nens, puc entendre que estigui més justificat perquè no tenen capacitat d'agència, no, diguéssim. Uh-huh. Però amb la gent gran hi ha aquesta mena de concepció tradicional segons la qual una persona a partir de certa edat ja se li deu una mena de veneració o respecte, sigui quina sigui la circumstància d'aquella persona, no?
Això passa en cultures com el Japó, per exemple.
Sí, clar, però la nostra també. Uh-huh. Però és que la gent es queixa de quan no és així, no? No, és que hi ha una persona gran i no és no sé què, no, diguéssim. Bueno, aviam, una persona gran pot ser un feixista, saps? Que m'hagués fusellat, si hagués pogut. No, aviam, aquest típic meme de Twitter, ai, que monos los abuelos cuando hablan, que vuelva Franco. Vull dir, és que és veritat, això. Vull dir, com, aviam, pues no sé jo què dir-te, no? Jo sí que crec que... Jo havia una persona que deia que era molt interessant, que... així com una mica fent com això que fan alguns infant terrible, no? A mi ja saps que no m'agrada massa aquest rotllo del pensador infant terrible, em fa una mica de mandra...
Ho ets una mica, eh?
Sí, però...
Està bé que ho reconeguis.
Però no ho soc de la manera que són ells... O sigui, no crec que sigui provocador en sentit de que m'agradi l'obsè i lo parlar de coses i com apel·lant. No em va aquell rotllo, a mi.
Saps què em passa? Que a mi, per això et diferencio d'un infant terrible, normal, entès com a infant terrible, perquè l'infant terrible parla normalment... parla de la... Parla de manera provocativa, però ho fa des de la vehemència.
Totalment, totalment. Es creu... o sigui, té un rotllo quasi narcisista amb els demés i l'únic que busca, o sigui, utilitza el coneixement per satisfer el seu ego.
Ara.
No? És, una, és un exercici bastant, bastant pervert, de fet, uh-huh. normal, a l'Infant Terrible. Però la qüestió és que... deia una persona que jo crec que va ser bastant interessant...
Que m'ha vingut al cap un filòsof de cop, però no...
No el diràs, eh?
Bernat de Déu és un gran Infant Terrible?
Bernat de Déu? No cal ni res, jo crec, no? Deixa-m'ho allà.
Val, val.
Però amb el tema de l'edadisme, i tanco... això ja, si no aquí comencem de... perdó, he flipat. He vist aquí un moment al monitor i he flipat. Vale, continuem. sí, clar, vull dir, he flipat amb colors. Mare de Déu, senyor. És que és, tot un, és que és delirant. O sigui, sí. Com, perdó, és que hi ha un monitor en coses de política.
Sí, sí,
i és,
sí.
A vegades veus les imatges i un... em quedo estupefacte, vull dir. És una cosa... Però el tema de l'edat... una persona deia que li considerava molt absurda aquesta idea de que la vida d'un infant val més la vida d'una val més que la vida d'una persona gran, mm-hmm. perquè una persona gran pot donar rèdit del seu recorregut vital. És a dir, una persona de 70 anys mm-hmm. té tota una vida que alaba, o sigui, avala, mm-hmm. o no, o sigui, té... Puede dar cuentas, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Un nen, no. Un nen és, una, és un, un nen és un futur desgraciat, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera. No,
no desgraciat, o no?
És un futur pacient de psicòleg, tal com està tot. És, una futura, és un futur usuari de diazepans, un nen. Vull dir, aquesta és la realitat, jo crec, no?
Tu has vist un tant percent elevadíssim dels joves del país, de l'estat espanyol...
No, no, és que la cosa és... o sigui, hi ha una crisi.
Tenen ansietat.
No, clar. També com hi ha...
És molt bèstia.
També això, mira, això seria un tema interessant del qual parlar. Ens trobem dins d'un procés... o sigui, la psicologia, no? Diguéssim, com a disciplina, des de l'època una mica de... Ai, diré malament el nom, eh? És Spencer, però no és Spencer. Uh-huh. El conductista més conegut que hi havia. Com es diu? No, eh?
A mi m'ho preguntes?
No sé, potser et sonava. La psicologia, diguéssim,
sí.
És una disciplina que ha anat guanyant una popularitat social... no? Tremenda, no? Jo crec. O sigui, com en els últims anys, en les últimes dècades, s'estan convertint en una autoritat social, pràcticament, el psicòleg, no? Quan hi ha una problemàtica amb algú, la televisió i els mitjans de comunicació que hi criden, el psicòleg. Mm. Els psicòlegs diuen que no sé què, no sé quantos, no?
Ja, perdona, entre els joves, el consum d'antidepressius per tractar dolències com la depressió, l'ansietat... S'ha duplicat en 5 anys... arribant a més del 40%.
Sí, sí, vull dir, la cosa és...
El 18,5% de joves asseguren tenir símptomes d'ansietat i depressió, uh-huh. percentatge que es dispara al 25% en el cas de les noies. Uh-huh. I una cinquena part dels joves, aquesta xifra darrere la dic de memòria, però és que la recordo, una cinquena part dels joves uh-huh. de l'estat espanyol uh-huh. ha tingut alguna vegada tendències suïcides. Uh-huh. És una barbaritat.
Clar, però la meva resposta a això, diguéssim, és... hi havia un paio que jo no estic massa d'acord amb ell, però trobo que és interessant, que es diu Healthy Gamer o algo així, que és un psicòleg psiquiatre yankee, mm-hmm. molt conegut, molt reconegut. Una persona amb la qual jo tinc certes problemàtiques ideològiques, però és bastant interessant el que diu, no? I ell diu que, principalment, la seva experiència tractant homes, no?, homes joves, no?, amb tendències, bueno, amb depressions severes i tendències ideacions i a més, argumentava que la gran majoria, el 80% d'aquests homes, no tenien una depressió patològica, sinó que no tenien motius objectius pels quals voler seguir vivint.
Que bèstia, això.
Aquest és el tema. És a dir, la qüestió interessant davant d'això és que com no has de tenir ansietat i depressió, com no has de tindre una ideacions, a més, tal i com està el món. O sigui, la idea no és que hi hagi una generació de cristal ara, que som dèbils, i que d'alguna manera... No, sinó perquè de cop tenim una... El futur ha mort, mm-hmm. no? El futur està anul·lat. Pam. O sigui, vivim en un món on no existeix el futur, diguéssim. El futur com a terme filosòfic i existencial ha desaparegut. Vivim en una repetició eterna d'un present pervers, d'alguna manera, no? Uh-huh. Llavors, clar, la incapacitat de projectar-te... És a dir, jo ara mateix, no?, o els meus amics, diguéssim, gent que està a la vintena, no? Des dels 23, 24, 25, 26, 27, 28 anys. Jo recomano qualsevol persona adulta, no, que des de les seves càtedres, des dels seus pisos pagats i demés, critiquen molt els joves, que es plantessin de cop intentant que els fotin fora del seu pis i que intentin buscar una habitació. I que mirin els preus. Que mirin els preus a Barcelona de les habitacions.
És bestial.
Que ho mirin.
És bestial.
O sigui, i aviam si algú té el morro de dir que no hi ha motius per estar deprimit. Vull dir, no sé si m'explico, no? I això, a més, d'una banda això, d'una banda hi ha una hiper individualització subjectiva de les afeccions en el nostre present, no? Vivim en un món fragmentat, uh-huh, on tenim uns túnels, ja no càmeres d'eco, tenim túnels d'eco, uh-huh, on cadascú està dintre de la seva pròpia càmera de reverberació, on... No vivim en un món... O sigui, el món hiperconnectat ens porta a una hiper... O sigui, ja s'estiren molt els nichos. Uh-huh. Però són nichos gegants, però són nichos, en definitiva, no? No hi ha una espècie de zeitgeist compartit, no hi ha un esperit del temps compartit, i això fa que entrem en els bucles subjectius amb una facilitat tremenda, no? Vull dir, només cal que t'informis per alguna cosa i pensar-te que allò és l'únic que hi ha al món i entris en bucle, no? Aquests homes, per exemple, que estan paranoiats amb la qüestió del feminisme i el món LGTB, uh-huh, que només consumeixen contingut i es pensen, ells es pensen que el món blanc està en risc, de veritat. O sigui, que tu parles amb ells i viuen amb una constant sensació d'alarma, com el món està desapareixent, uh-huh, la masculinitat... O sigui, com ells viuen amb una sensació d'estrès i malestar constant perquè es pensen que estan en un perill d'extinció constant. I això és una... I després surts al carrer i res, tot això.
Tot això que estem comentant em porta a preguntar-te el següent, que està molt bé arribar aquí, crec. Aquest soroll era l'Eus Pluga ben aigua, eh? Sigut, que tenim unes ampolletes que...
Ha sigut una cosa absolutament psicotrònica. O sigui, ha sigut totalment psicotrònica. No, m'he allunyat.
No, no, però és que tenim les ampolles xumet, que són espectaculars. En fi, parlant de Biden, parlant d'aquest individualisme, uh-huh, parlant de tot el que estàvem parlant, uh-huh, m'ha sortit el dubte del joc d'interessos. Vale. No sé si estic parlant d'una societat global, del que passa als Estats Units de forma peculiar, uh-huh, o del que passa estat en estat en un sistema global.
Vale.
Val? Però sé que hi ha un joc d'interessos. Què ha de primar en aquest joc d'interessos? L'interès propi, és a dir, en el cas de qualsevol societat, l'interès de l'individu, en el cas de Biden, l'interès del propi Joe Biden, uh-huh, l'interès de l'estat,
vale,
és a dir, en el nostre cas...
Sí, sí, la razón de estado.
En, estat, en el cas de Joe Biden, jo ho posaria en l'interès de partit.
Sí.
Val? O l'interès social, és a dir, de tots com a comunitat.
Entesa com a comunitat global.
Sí, sí, sí.
Sí, com a que rotllo com els 7.000 milions, de 8.000 milions que som quasi.
Si parlem del món, sí.
Vale. És a dir, què m'estàs preguntant? Què hauria de primar aquest joc d'interessos? Clar, per desgràcia...
Perquè entenc que això la filosofia també s'ho ha preguntat. Evidentíssim.
Aquí, l'interessant de la filosofia és que aquí hi ha diferents approach, diguéssim, diferents maneres d'encarar aquest problema, no?
Val.
Per una banda, tindríem com ho ha plantejat la filosofia política clàssica, uh-huh, que des del propi Aristòtil, passant per Hobbes, Locke, Rousseau, tota aquesta sèrie d'autors, el propi John Rawls, bona mica per allà, uh-huh, un dia parlarem de Rawls, jo crec que a la gent li agradarà molt Rawls, als oients els interessarà molt Rawls. La qüestió és plantejar quin és el millor sistema polític possible, quina és la millor, en termes aristotèlics, diríem, quina és la millor de les constitucions. No entesa com a constitució jurídica, òbviament, no d'avui en dia, sinó quin és el millor ordre polític i què ha de buscar aquest ordre polític. Aquesta és la gran pregunta de la filosofia política, no? Baudet et dirà que és la monarquia absoluta i és la sobirania. Rousseau et dirà que és la república. El mateix Locke et dirà que és aquesta espècie d'estat liberal, de dret, no? on hi ha una propietat individual, privada i de més, no? Vull dir, però el que buscaran és, diguéssim, fonamentar un ordre polític. És a dir, el millor ordre polític és aquest tipus de democràcia, i aquesta democràcia amb els seus líders, un, en termes republicans, no? Diguéssim, què fonamenta l'ordre republicà? L'imperi de la llei. Cap home està per sobre de l'imperi de la llei. No? I tots som iguals davant la llei. Aquest és el principi fonamental del republicanisme, no? I l'interès de la llei és... O sigui, la llei és el conjunt dels interessos de la ciutadania reunits. Aquest és el fonament republicà, no? O sigui, la llei expressa els interessos de tota la ciutadania, de tots els ciutadans, que són ciutadans perquè són republicans. Què passa? Foucault, per exemple, arriba al segle XX i pensa que aquesta manera de fer filosofia política és ridícula, perquè nosaltres podem estar debatint segles sobre quin és el millor ordre polític, quins interessos hauria de tenir, i mentrestant ha passat l'Holocaust, la invasió, la colonització d'Àfrica, la tracta d'esclaus als Estats Units, els camps... O sigui, ha passat tot això mentrestant, no? Vull dir, i Foucault diu, no, hem d'atendre a com funciona el poder efectivament. Quina és la racionalitat que impera a l'Estat? O sigui, quina és aquesta raó governamental? Quin és aquest art de governar? No? I clar, a mi m'encantaria dir-te que, òbviament, l'interès que hauria primer és l'interès social. Òbviament seria la resposta que et donaria encantat de la vida i diria, sí, és l'interès social. Però això seria intentar dotar d'un contingut ètic la política que per definició no el té.
Retorno al que parlàvem fa una setmana. Si us en recordeu, fa una setmana... o dues, ara no recordo bé, vam parlar del cas de Wikileaks. I vam estar preguntant, no? Si allò era interès social o no. Clar, em deies, m'encantaria respondre't que és interès social. Si fos interès social, estaríem d'acord en que Wikileaks funcionés.
Com?
No?
Ara m'he perdut.
Jo recordo
amigo, vale.
Recordo preguntar-te. El cas Wikileaks atenta contra els...
Interessos d'estat.
Atenta contra els interessos d'estat.
Sí, totalment. Ja vaig dir que sí.
Em vas dir que sí.
Sí.
Però, a la contra, estaria a favor d'aquests interessos socials.
Exacte. O sigui, en un estat utòpicament democràtic, l'exercici que va fer Wikileaks seria un exercici d'alabança política. En un estat, en un món contemporani, on el que hi ha és una política de blocs imperials, no?, que es van movent per interessos geopolítics, això és una... l'exercici de Wikileaks és atenta contra la pròpia societat, directament, contra l'estructura fonamental de la societat, no? Perquè el cas dels Estats Units, no? A mi fa molta gràcia, no?, que la gent diu, a mi què m'importa el que passi als Estats Units?
Escolta'm.
Tot, o sigui, com, t'importa tot. O sigui, t'importa més les eleccions als Estats Units que les d'Espanya per una persona que viu a Barcelona.
Segurament.
No, ja t'ho dic jo ara.
Sí.
O sigui, importa més que les eleccions europees, les eleccions als Estats Units per un europeu. Vull dir, perquè aquí hi ha la OTAN i aquí hi ha els interessos globals i punto, no? Què passa?
O la situació de bases, per exemple.
Clar, vull dir, o sigui, com això és, o sigui, ens afecta de manera directa, no? O sigui, per començar el Fons Monetari Internacional, bueno, és que això és...
Bueno, doncs vam veure què va passar amb la crisi de Goldman Sachs, per exemple.
No, clar, o sigui...
Va anar el món al garet,
I amb el .com, i amb la crisi del petroli dels anys 70, vull dir que al final allò...
Allò mana, tu.
Però què és l'interessant? Que Joe Biden, per exemple, encarna perfectament la figura de l'interès de l'Estat. No del partit, sinó de l'Estat, no? Per què? Perquè és la realpolitik feta persona. Vull dir, no, ni tan sols és una persona presidencialista. És un executor de la raó d'Estat, no, diguéssim. I el que passa és que els Estats, quan pensem als Estats, no? Crec que és important això a nivell social, a nivell de la gent, quan parlem i debatim sobre política i arreglem el món en aquestes tardes, no?, de sobretaula, i ens queixem de les coses i a més, hem d'entendre, crec que és fonamental, que no és que els estats estiguin, com deia, això que deia Podemos, no? Les institucions estan sequestrades, no? No hem de pensar que hi ha una mena de mecanismes estatals que estan segrestats per gent de les elites que vetllen pels seus interessos. No. O sigui, com, això és una lectura personalista del poder. És una lectura molt simplona, que entén que hi ha una diferència entre l'eina i l'executor. Heidegger ja ens va dir que l'eina imposa una manera de funcionar. O sigui, tu amb un taladro pots taladrar, Vull dir, això és el que hem d'entendre. I jo, i si apreto... No sé si m'explico per on vaig, no?
Sí, sí, sí. Sí,
llavors crec que amb això m'ho pregunto des de l'interès, no? Hem d'entendre que l'Estat... o sigui, l'Estat vinculat a l'economia... Perquè, clar, o sigui, com el cas dels Estats Units és un cas molt evident, no? La política internacional dels Estats Units no s'entén sense la inversió armamentística. Vull dir, és una cosa que va de la mà. Llavors, en aquest cas, hem de pensar que la raó d'Estat, o sigui, el propi funcionament intern de l'Estat, com a mecanisme, com a subjecte, quasi, podríem dir a nivell filosòfic, està vinculat als seus interessos econòmics. Mm-hmm. I estratègics i polítics. O sigui, llavors, en aquest sentit, el que més mal fa, que és el que vaig dir a un Wikileaks, em vas preguntar, però hauria d'estar la pròxima d'Abgi, sí. El que més mal fa amb aquests sistemes és que és coherent. Vull dir, el comportament internacional dels Estats Units no és una... La gent diu, o Israel, o Rússia, el que sigui. No és una excepció bàrbara.
És coherent, però contradictori, a la vegada.
Per què és contradictori? Són absolutament coherents amb amb els seus principis d'estatals.
No, el que dic és contradictori pensar el que ha fet Wikileaks, tot i que atempti contra secrets nacionals, diguem-ho així. Jo crec que està ben fet.
Sí, clar.
Però aquest home ha d'estar a presó.
Perquè jo no estic dient que estigui... O sigui, òbviament jo crec que aquest home no hauria d'estar a la presó. Només faltaria. Però és lògic que estigui a la presó. O sigui, si jo...
Si jo vaig... I coherència dels fets, no teva.
Clar.
De l'exposició,
La gent ha d'entendre també que...
Que tot fet té la seva conseqüència.
La justícia busca mantenir l'ordre. Llavors, qualsevol cosa que atenti contra l'ordre, aniràs a la presó.
Sí.
Però és que és una conseqüència... perquè la justícia... El que hem d'entendre és que el sistema jurídic... Això és una diferència que fa, per mi, magnífica Derrida, que diu, el dret és la negació de la justícia. Vull dir, la justícia i el dret són coses radicalment oposades. La justícia no entén de dret. La justícia és una cosa molt més profunda. La justícia és una cosa que era ben metafísica. La justícia és una cosa sèria, de veritat, absoluta, important, com la bellesa, l'amor, el bé, aquestes coses. En canvi, l'estat de dret és un mecanisme burocràtic, és una mecànica, és una retòrica, és una màquina, no? És una màquina de que manté... Quan s'inventa l'estat de dret, senyors? Amb l'imperi romà, aviam, per favor. Vull dir, siguem una mica coherents, no? El món jurista s'inventa amb l'imperi romà.
Sí.
Que cal que ens donem més explicacions, que és quan s'inventa la propietat privada, en un sentit absolut del terme, les expansions territorials, les conquestes, les castes socials, el dret que li dona, predomina l'home, el propietari... la potestat, la potestas, vull dir... Sí.
Et queden dues seccions per acabar la temporada.
Ostres, que fort, això,
Et queden dues seccions per acabar la temporada.
Dimarts que ve i l'altre, no?
Dimarts que ve i l'altre.
L'altre en què cau?
En dimarts.
Però tant... això espero. En dimarts...
En dimarts...
16.
17.
17, perfecte.
Sí, sí, en dimarts 17.
Soc aquí, doncs.
Que bé. Sí, que m'has dit que marxes, veritat.
Sí, torno dilluns i marxo dilluns. O sigui, està allà...
Ui! Val. O sigui, que tornes, però no saps amb quin estat. Vaja. Ja ho farem, Però t'he de donar les gràcies d'aquestes darreres seccions, perquè si ho recordes, i segur que ho recordes, vam iniciar aquesta secció fa gairebé 2 anys, ja.
És fort,
És fort.
Sí, tu veus les fotos, heavy, m'he fet vell, eh? Bueno.
T'has gastat.
Tu estàs més gris, tu tens més canes, no? Tens més canes i jo estic més madur.
Hi ha gent que t'estimes molt per l'imbècil que és.
Però no són per fer-te gran, són per l'estrès d'aquesta feina.
Ui, si jo t'expliqués. T'expliqués, et creixien canes a tu només de sentir-me. No, li dono les gràcies perquè aquesta secció va néixer com a... Anem a entendre una mica per què ha de servir la filosofia a la teòrica i aquestes darreres seccions ho hem portat a la pràctica.
Sí.
Que és, ve el Leo, jo l'enganyo una mica, dic, de què em parlaràs avui? I em diu, parlaré d'això, d'aquest tema. Ens posem davant del micròfon i li dic, espera't, deixa'm comentar-te una notícia. I ho portem a la pràctica. Entenem el món a través de la filosofia. Avui hem entès una mica... aquest merder que tenen als Estats Units. No ets tu gaire del Bosa.
Que en soc fan?
Sí.
A mi el Bruce Springsteen antic m'encanta.
L'antic, eh?
L'antic és brutal.
Mira, seríem iguals.
L'antic és molt bo.
Sí.
O sigui, però antic, antic, t'estic parlant.
Sí, sí, o sigui, del jove.
Els primers àlbums...
Del jove, del jove.
Són espectacles. Inclús el que està l'àlbum així més íntim gravat per ell mateix allà, sí, amb la guitarreta...
Que n'hi ha, que n'hi ha.
Estan...
Sí, 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 sí. En fi,
el Bruce, sí, ara està una mica socialdemòcrata, pobre, però mira, va fent, no?
Ara?
Ara, sempre ho ha estat.
Sí, sí, sí.
Sempre ho ha estat. Una icona.
Sí, sí, sí. Espluga, gràcies.
Un plaer.
Retrobem la setmana vinent. Que vagi,
vagi
molt bé.
Molt bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Vuit minuts que passen de les 12 del migdia. Vidal, què tal?
Molt bé. Ara m'has de dir, perdona, m'has de dir...
Què és?
Senyor Vidal, perquè el Marc Giró l'altre dia es va referir a mi en una entrevista a La Razón...
Com?
Com el senyor Vidal.
Ah, sí?
Sí, perquè la periodista em va mencionar per un article que havia escrit... El crítico David Vidal ha dicho sobre ti no sé què, i llavors el Marc Giró, com és tan simpàtic i tan graciós, va fer, li diria al senyor Vidal que no sé què. Llavors,
boníssim!
Ara ja soc el senyor Vidal.
Senyor Vidal.
Una entitat de la crítica de televisió. Digues que sí, però Vidal, què tal? És la secció que sempre
Vidal,
quedarà
tal,
en el record.
Ara, sisplau. No nos pusimos para menos. Sí. Escolta, de seguida comentem tot plegat, però és que acabo de llegir una notícia...
Una superúltima hora, no?
Una superúltima hora, sí,
de la tele, sí, sí.
I és que el periodista Xavier Grasset, que fins ara estava al Més 324, com segur que sabeu, serà l'encarregat de liderar el nou magazín de les tardes de TV3 la propera temporada, on hi havia Planta Baixa.
Exacte, que s'acaba avui. Avui fan l'últim Planta Baixa. Es va rumorejar que podia ser la Samantha Villar qui ocupés aquesta franja de les tardes,
sí,
en el seu moment, amb Magnolia, amb la productora de Joc de Cartes, però finalment, com es pot llegir, és Xavier Grasset qui ocuparà aquesta franja, que és bastant més el perfil de TV3 que Samantha Villar, que també em sembla molt bé, però vull dir, potser un altre perfil una mica diferent al que fa TV3.
Un programa nou que diuen que estarà inspirat en una mena de cafeteria i en els espais de trobada entre companys i amics.
Un cafè d'idees com el de Gemma Nierga a la 2, podria ser, no?
Té pinta, això, eh?
Home, és que quan m'has dit cafeteria, dic,
sí,
bueno,
sí, sí,
com
sí.
Li va bé la Nierga, doncs potser volen imitar una mica l'estil del format.
Veurem. Per TV3, evidentment, sí. I per Atomic Beat.
Que no la coneixem, aquesta productora. Doncs potser,
sí,
potser seva i l'ha creat per fer el programa o alguna cosa d'aquestes que fan últimament amb les productores.
Per qui es pregunti, per cert, però en Grasset estarà a les tardes i fins a la nit amb el 324, no. No, 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 no. Serà la periodista Marina Romero, que està a Catalunya Ràdio, anirà cap a TV3 i assumirà a partir de la nova temporada aquest espai diari del Més 324.
Déu-n'hi-do.
Que et repassarà l'actualitat.
No parlem de ràdio normalment, però també els canvis, també hi haurà canvis a Catalunya Ràdio de cara a la propera temporada.
Mira, a mi em fa molta pena, ho vaig dir en el seu dia, però em fa molta pena, no només perquè els conec i perquè sé que són gent collonuda, sinó perquè és un programa que segueixo des dels seus inicis. Quim Morales, l'agenda de segona hora.
La segona hora,
que ara és l'última.
Ara és l'última hora. Sí, sí, sí.
És que han passat per tantes hores que ja no...
Sí, ara ja han parlat i, bueno, no hi ha bastant desacord també perquè passen al búnquer a la una del migdia i el Jair Domínguez no està massa d'acord. O sigui, que si féssim una secció de ràdio, avui tindria molta teca amb el que està passant
a la Ràdio Pública
de Catalunya.
Anem, però, cap a la tele?
Anem a la tele, amb el semàfor. Anem al semàfor, sempre comencem pel semàfor. Aquesta setmana, en el vermell, tenim... Bueno, sempre hem de parlar d'aquest programa i sempre l'acabem posant en el vermell, que és el
molt
tard...
vermell,
real, però en aquesta temporada... Sí, avui és un vermell d'aquells rojos foc. Pel que hem fet aquesta setmana amb el Ioias, que no ho difondrem ni res, van agafar una... ell a través del seu advocat va fer arribar una carta al programa de l'Anna Rosa.
Tu entres a presó, eh?
Entres a presó...
I el primer que vols fer és enviar una carta...
Sí.
Atención de Anna Rosa.
Atención de Anna Rosa. Suposo que sabia que li... No sé, suposo que també la devia enviar a altres mitjans, però com que l'Anna Rosa va necessitar d'audiència, va pensar, mira, ho agafem i a veure si així ressorgim, i ni així van ressorgir, perquè aquell dia van fer una dada de...
Fracàs,
una basura de dada... I bueno...
Vas dir una altra cosa, eh?
Sí, anava a dir m'estava moderant. Però bueno, és aquesta cosa, sota l'excusa de l'interès informatiu, Tardear s'ha convertit en aquesta setmana en l'aliada de l'assetjament a una víctima per violència de gènere, no? La revictimitzen, no?, amb aquesta... Posant a la víctima de nou i a l'agressor al mateix nivell, no? És aquesta cosa de donar veu als agressors que ja han estat condemnats, i no només això, sinó que està a la presó pel que li va fer a la feina Betancourt, que ella sí que ha tingut un perfil en el que va denunciar la situació, però li va costar bastant també trobar canals i llocs on poder difondre el seu missatge quan el Lloyas tenia bastanta popularitat en els mitjans. Va costar que molta gent es posés del cantó de la víctima, en aquest cas de la concursant de Gran Hermano, la Fania Betancourt.
Igual li surt a comptes el Lloyas aquest. Ho dic perquè anar a la justícia darrerament no sé si surt a compte. Se'n recordaran del cas del 2019, quan, durant la celebració de l'Orgull a Barcelona, al metro de Barcelona va patir una agressió, per sort verbal, com a mínim és el cas.
Perdona, Joan, no és el McDonald's?
És el McDonald's,
sí,
allò?
Sí, jo crec que és el McDonald's.
Val. És que jo només he vist les imatges, no sabia el lloc i em semblava com una entrada de metro.
Jo la que sé és la del McDonald's.
Val, és una que anava amb un peto, estem parlant del mateix. Sí. Se li va costar un nanargumen que, entre altres coses, li va dir te voy a volver... Com ho va dir, això?
No sé exactament la frase, com si l'anés a reconvertir.
Te voy a volver heterosexual a hòsties.
Exacte.
Aquesta és la frase que li va dir. Doncs bé, aquests fets han anat a judici i ara n'ha sortit la sentència completament absolutòria per aquest energumen, perquè no té un altre nom que energumen, perquè considera que l'insult era per l'acte de vestir com vestia la persona agredida i no per qüestions de sexe o de gènere.
Com si això l'eximís, no?
Com si això l'eximís d'alguna manera.
D'alguna manera.
Jo, de veritat, el no és...
No, per això, vull dir, mira, al final el Lloyas sí que ha anat a la presó, esperem que s'estigui molt de temps per tot el que li va fer. Tot i això, l'Anna Rosa no només critiquem per això, sinó que ella aquesta setmana feia unes declaracions, perquè ella quan va entrar al programa va dir que fer menys d'un 14% de share seria un fracàs per ella. No és que no hagi fet un 14, és que no fa ni un 13, ni un 12, ni un 11, té una mitjana que és del 10%,
sí,
una miqueta
quan
menys.
Quan hi arriba,
Quan hi arriba.
Normalment es queda amb una xifra.
Exacte, hi ha molts dies que no hi arriba. I a més va tenir la mala fe de deixar un dard enverinat pels que els seus predecessors, que recordem que era Sálvame, i va voler dir com... A mi, com a mínim, per mi el fracàs seria que em fessin fora de la cadena, no? Que és el que els hi va passar als de Sálvame, que els van fer fora, no? Ella diu que, bueno, està allà no per l'audiència, que no la vol, sinó perquè alguns directius han decidit que es podreixi allà eternament a les tardes de Mediaset.
Tardear.
Veurem com torna al setembre, si és que, bueno, tornarà segur.
Sí, no? Renova,
sí,
això,
sí, això renova, però veurem com torna, perquè ha de fer molts canvis.
Anem al groc, que...
L'has vist?
Sí.
L'has vist? Vale.
I vull parlar-ne.
Cuina com puguis.
Val.
Vale. Vols que parli jo primer? És que et vull escoltar. Tinc més interès en saber el que dius tu que no el que diré jo, que ja m'ho sé. Bueno, diguem només a la gent que no sap què és. Cuina com puguis és el nou programa de cuina del Marc Ribas a TV3, que és un format d'aquests estiuencs que a vegades dius... Ja ve de gust que a l'estiu la cosa sigui una miqueta menys elevada, que sigui una cosa més divertida, més Grand Prix, però trobo que hauria de ser molt més Grand Prix, que si vols fer un Grand Prix, fes un Grand Prix, i si vols fer un programa de cuina, fes un programa de cuina.
Sí, molt d'acord.
Això és una cosa, una salvatjada, que no té cap sentit, no té gràcia. El Marc Ribas se'l veu fins i tot incòmode, perquè ell sempre acaba de defensor de la cuina i li dona aquest valor a tot el producte i no sé què. Aquí, literalment, han arribat a fer uns llibrets amb una grapadora, vull dir, donant-li cops al llibret, això, perquè veieu el nivell. Han tingut famosos que estan bé, que aquesta setmana tenien el Miqui Núñez i a la Marta Torné, que s'enfrontaven una amb l'altra. La Marta Torné encara cuinava dignament, però, clar, li posaven un flotador, unes manilles, vull dir...
Tenien Joel Díaz...
Ja van tenir el Joel Díaz del primer dia, amb el Joanola... És tot un desastre, i a més un desastre malament, perquè dius, hòstia, si anem a fer una cosa divertida, fes un fang, no?, el que fa el company Marc Andreu, poses allà, que es remullin, que s'embrutin, però estarà amb l'excusa de la cuina... És que és un programa que tu el veus i ho passes malament, perquè veus com tracten el producte i dius, hòstia, així no pots cuinar res bo.
És així.
No tens res a dir més?
Sí, i tant.
Ah, vale, pues vomita ja.
Mira, t'ho compro tot i, a més, ara la diré molt grossa, però deixeu-me que m'expliqui.
Bueno.
Perquè quan la digui, és igual molta gent paga la ràdio, també.
Bueno.
La diré molt grossa. Jo crec que...
Ja riu, cuidao.
No, perquè s'ha d'explicar bé el que vull dir. Jo crec que TV3, en aquest sentit, s'està espanyolitzant. Anem a puntualitzar. Anem a puntualitzar el que vull dir. El que estic dient No té res a veure amb política, ni... No té res a veure amb política, ni amb qüestions de llengua, ni res de tot això. El que estic dient és que a l'estat espanyol no saben tenir líders, mites, digue-li com vulguis. Rafa Nadal, Fernando Alonso, grans mites de la televisió, han aconseguit quotes de tanta popularitat que al final han acabat defenestrats. Això és algú que històricament a Espanya ha passat molt. Però a Catalunya no solia passar. No? Teníem mites, no? Jo què sé. Núria Feliu.
Núria Feliu.
Ja no la tenim entre nosaltres gran. I segueix sent un gran mite de Catalunya.
Un gran referent. Sí,
no? Un gran referent. Sí. I podia créixer més i més i més i més.
Sí, sí, sí.
No? Val. Jo crec que comença a passar i que comença a passar a la televisió de Catalunya. Tenim grans mites, m'arriba...
Ribas.
Jo crec que és un gran mite ja de la televisió de Catalunya, de TV3.
Sí.
Però clar, com que et funciona, el comences a col·locar no només al Cuines, sinó al joc de cartes. Ara el Cuina... I arriba una saturació de Marc Ribas.
Exacte.
Sí o no?
Sí.
Doncs
sí,
anava
sí,
cap
sí.
aquí, jo.
Sí, jo trobo que si bé és veritat que tots sabem que és joc de cartes, que al final és un concurs gastronòmic, és el pretext una mica que té, però acaba sent més un reality on veus una disputa entre restauradors, però el Marc Ribas sí que manté una figura com amb certa... O sigui, ell és com el referent, no, del programa, com si vols... tenir una referència amb cuina, és ell, no, en el joc de cartes. Aquí no. Aquí és un presentador com podria ser... la Marta Torné podria presentar aquest programa i et donaria la mateixa credibilitat que et dona el Marc Ribas, no? Jo crec que aquí és el problema.
Vull dir que l'explotem tant al final que perd la vàlua que tenia a l'inici.
Sí, però la vàlua de l'inici... O sigui, tu si fas... La Marta Torné per mi té molta vàlua, tot i que tu no t'acabi d'agradar. Per mi té molta vàlua fent el que fa, no? Pues la Marta Torné no la veig fent un programa d'entrevista segurament amb un to més rigorós, no? Però ella s'hi ha de fer el carrincló, una cosa més divertida, més d'entreteniment, més vasta, pues la Marta t'ho farà molt bé, no? Pues en aquest programa segurament la Marta t'ho presentaria molt bé, però aquí el Marc Ribas crec que no ho fa bé, perquè té aquest punt de voler mantenir la figura i l'en de la cuina i la persona de referència a TV3 de la cuina, i aquí no. Aquí necessiten un presentador que faci moure el joc, que es diverteixi, que s'ho passi bé, que li sigui igual al producte, que es tiri per terra, que faci tot el que hagi de fer. I aquí el Marc jo el veig molt incòmode.
Sí.
Perquè tot el que ha defensat durant molt temps, aquí se li trenca ja tot el perfil.
Anem al verd?
Anem al verd. Nosaltres dos, que som uns grans seguidors. Jo he de dir que cada vegada... O sigui, m'ha arribat un punt que jo abans al futbol el veia perquè deia... Hòstia, perquè
tinc una passió... Futbolero, avui.
Sí. Abans tenia una certa passió pel futbol.
Mitgetes ben altes, això
mitgetes
sempre.
Mitgetes ben altes, ja sigui estiu, ja estiguem a 40 graus. S'ha de portar sempre les mitgetes ben altes. Però què passa? L'Eurocopa. A veure, Joan, m'estàs desconcentrant mirant-me els mitjons. Jo aquí no puc fer la meva secció, que he de parlar de l'Eurocopa.
És que s'ha posat molt de moda i és una cosa que m'ha fet molta gràcia.
Bueno, Joan, s'ha d'estar amb les tendències.
Ja, jo vaig amb piquis, els piquis ja no...
Piquis, bueno, i tal i com estan els aires acondicionats...
Això és veritat.
Tenir un mitjó a l'estiu no va sempre malament.
Val.
Deixa'm explicar-me. L'Eurocopa, jo he de parlar... Ara parlem de mi, però sí que és veritat que el futbol ha arribat a un punt que jo el disfruto més enllà de la passió cap a un equip o cap a l'altre. M'he trobat aquests dies mirant un Portugal, no sé amb qui jugàvem, Eslovàquia o Eslovènia, no sé amb qui va tocar aquesta setmana, que són partits que ni bé ni em va qui em guanyi, però sí que és veritat que la gent que ens agrada mínimament la televisió, doncs encendre la tele i veure un aconteixement esportiu mirat des de l'entreteniment té una part divertida.
Sí.
Però tot a dir, ho posem en el color verd, més enllà d'això, perquè les grans audiències que està fent l'Eurocopa de futbol masculí, que jo crec que hem de dir masculí o femení cada vegada que en parlem, crec que és una cosa que ens hem d'implementar ja en el cervell, però està superant l'altre dia l'Espanya-Polònia, era?
Sí, o Geòrgia.
Sí. Ara, era Geòrgia. Geòrgia. Doncs amb Geòrgia superant el 60% de share, vull dir que són dades bestials, i aquesta tarda...
Bèstia.
Recordem que sí que hi ha l'Espanya-Alemanya, que és un dels grans partits, perquè són les dues favorites
del rècord,
Sí. Jo crec que serà, segur, el programa més vist de l'any, si no és que passa a Espanya semifinal, que llavors tornaria a incrementar-se l'audiència, però avui farà una audiència de rècord, i fins i tot el meu programa de referència, ni que fuéramos que la meten a les tardes, ha decidit que avui no farà el programa.
Per imagina't.
No, per no competir contra el programa d'avui, que arrasarà amb tot el que s'estimen. Que és una llàstima, tornem a enllaçar amb lo de Planta Baixa, sí, que avui és l'últim programa i quedarà molt deslluït perquè competirà contra la final de la... Bueno, contra la final de l'Eurocopa, no, però sí contra aquests quarts de finals que seran molt interessants.
Tornar a felicitar, per la gent que no ha escoltat a primera hora del matí aquest programa, però tornar a felicitar, jo no sé qui és la persona responsable, però el responsable que ha creat l'anunci de Televisió Espanyola és boníssim.
El de la promoció del partit d'avui,
sí,
no?
Sí, ja sofrent el rojo i es veu aquell alemany...
Alemà blanc que s'ha cremat.
Vermell, no?
Que en trobem tants aquests dies pel Barcelona.
Ara van a sofrir la roja.
Ara va a sofrir la roja. Sí.
Està no, estava molt bé trobat.
Pensant, ho estan fent bé. Televisió Espanyola està aprofitant molt bé el filó de l'Eurocopa.
Mira que Televisió Espanyola normalment amb anuncis no era... No sé.
No tenien unes grans creativitats, la veritat.
M'ha semblat genial.
Les piles.
Ens queden 7 minutets, què?
Tenim temps per parlar de l'actualitat, portem res. Quatre cosetes, perquè és aquests dies que s'estan movent moltes coses, però no s'acaba d'anunciar res per lo que és la propera temporada. I hem tingut un judici aquesta setmana, el judici entre OT, entre els Trincos i Eufòria.
És veritat,
els van denunciar...
Trincos,
Sí, home, els diem així, que tothom ja sap de qui parlem. Per plagi van acusar el programa Eufòria, els productors d'Operació Triunfo, i encara no tenim la sentència, ja que ha estat vist per sentència, però tot sembla indicar que es decantarà pel cantó d'Eufòria, ja que els perits van considerar que van negar que els dos formats formessin part del mateix gènere d'entreteniment.
És la primera persona que conec després de Servidor?
Sí.
Que diu bé perits.
Ah, gràcies, mira.
Que la gent diu perits.
Perits?
No. Són perits, i en castellà, peritos.
El català, com cal.
Sí. M'ha ressonat molt.
No, està bé. Però què han dit els perits? Han dit que d'alguna manera OT és una barreja entre el reality show i el talent show,
sí,
mentre que Eufòria és clarament només un talent show. Vull dir, aquí està...
No, aquí tenen raó.
Aquí tenen raó. O sigui, és veritat que amb OT hi ha una convivència i amb Eufòria només veiem la part de talent show. Jo he de dir que, tot i estar totalment d'acord amb aquests pèrits, sí que hi ha una cosa que jo, a mi no m'ha passat amb altres talents. Jo, amb Eufòria sí que em va passar la primera vegada que vaig veure Eufòria, que em va fer un clic i vaig pensar... Ai, no sé per què, em recorda OT. No sé si per les posades en escena, pel sistema aquest del favorit, no sé per què, o sigui, tot i set fans molt diferents, va haver-hi algú de l'essència d'Eufòria, que mira que hem vist talents des de la Voz, a X Factor, Got Talent, n'hi ha mils. Però amb Eufòria, no sé si per la joventut dels nois, els perfils, o aquesta cosa aquest referent juvenil, de generació...
Molt avall.
Exacte, no?
I uns quants que ens sentim joves,
ah,
o que volem sentir-nos joves, ens vam sentir poc interpel·lats.
Vale, doncs no sé. I aquest punt, veurem com què dicta la sentència, però bueno, tot sembla indicar que es decantarà més cap al cantó d'Eufòria.
I escolta'm, una altra novetat,
sí,
que a mi em fa una il·lusió tremenda.
Sí, com a bon boomer, no?
Avui té el dia estúpid.
A veure, Joan,
avui David Vidal té el dia estúpid.
Ho has dit tu mateix, els que ens volem sentir joves, no? Doncs ja està. I una última hora, el 324 suspèn d'una manera cautelar el decret que
que blindava jurídicament els projectes lingüístics
d'escola... Mare meva, és llarga aquesta última hora.
Instituts.
Vale. Perdó que he tallat, però sempre és que surt aquesta cosa franja vermella al 324, penso, hi haurà alguna cosa bona i a vegades és una bírria de notícia.
Doncs mira,
no?
Aquesta notícia que us la ampliaran ara els serveis informatius d'aquesta casa a la una al migdia.
Doncs seguim parlant de TV3, en aquest cas del 3CAT, perquè qui torna és Bola de Drac. Bola de Drac i Bola de Drac Z, sèrie que ha marcat a milers de joves catalans i en els quals ens podem incloure. Hòstia, jo tenia fins i tot al mercat de Sant Antoni amb les cartes del joc del Bola de Drac.
És de veritat?
Sí. Jo havia anat amb el meu pare, que m'acompanyava. Així m'agrada aquesta música que soni.
Home.
Que ens la sabem tots i totes, perquè ens va marcar molt,
Es va morir no fa gaire,
En la Kira, sí.
No, i la persona que cantava aquesta cançó en català.
Tens raó.
Sí.
Ens van deixar... És una sèrie que estem molt contents de que torni. No sé si les noves generacions els agradarà. Jo he de dir que els meus nebots, que tenen 6 i 9 anys, s'han enganxat a l'Arare, que també és més o menys de l'aquella època, que llavors vols dir... No sé si Bola de Drac...
Un humor una mica dolent, eh? Tu ets d'Arare o Arale?
Jo Harare. Jo sempre jo li havia dit Harare.
Val.
No sé, o sigui, ja sé qui vols dir, però no li agafo la referència. En tot cas, que torna i ja ho veurem, perquè amb el 3K ho podem veure les coses quan ens donen la gana, així que ho tindrem en compte.
Escolta, parlàvem de Grasset com a nou fitxatge per TV3, que dona el salt del 324 a TV3, però no és l'únic nou fitxatge.
Sí, com dèiem abans, ara aquests dies van sonant coses ja de cara a la temporada, el nou curs 2024-2025. Cristian Gálvez, que el tenien abandonat, recordem que és un dels presentadors que va de Passapalabra en el seu moment.
I expert en Leonardo da Vinci.
Ah, exacte, té aquesta cosa, aquesta dualitat. I, bueno, amb coses del cabell també és un especialista.
Ah, també?
Perquè, sí, ja en parlarem més a fons. Però torna a Mediaset amb el Boom. Recordeu aquell programa de les bombes que feien Antena 3 amb el Juan Rabonet,
sí,
que el feia Gés
Músic? Dels cables, no?
Exacte. Mm. Torna al programa. Alba Carrillo també torna a Netflix. Bueno, no és que torni, s'estrena com a presentadora. Alba Carrillo, que havia sigut sempre col·laboradora, concursant de reality, li ofereixen la seva primera oportunitat al reality Jugando con Fuego.
A programa Netflix, eh?
Sí.
Que això ja estaran cap aquí, eh?
Exacte, sí.
Netflix
li fitxa. I anem, us ho deixo ja amb un final, d'una que no tornarà perquè no vol, ha decidit que no tornarà, que no vol fer una sèrie, sí, tot i que l'han oferit moltes vegades.
Sí.
Us porto un tall perquè veieu com Belén Esteban es nega totalment a fer una sèrie sobre la seva figura a Benidorm.
Una locura.
Lo que estés haciendo una serie en Benidorm.
¿Cómo?
O ya la tenéis hecha.
Benidorm.
Que tengo imágenes sin mi permiso. Uy, no sé el permiso de la otra persona, que a lo mejor ha dado permiso.
No me entero, Belén.
Que están haciendo una serie en Benidorm sin mi permiso.
Pero Benidorm,
això, els permisos ho porta fatal Belén Esteban, que ja es va queixar en un restaurant que Barcelona usa la seva figura.
Home, és que això no es pot fer. Tomar una imatge d'una persona, omplir el teu restaurant i posar la carta, una empanada Belén Esteban, no ho pots, bueno, no ho sé si ho pots fer, però home... Tingues una mica de cura, no?, amb aquestes coses. Bueno, en tot cas, no hi haurà sèrie de Belén Esteban, perquè ella no vol que es faci una sèrie en Benidorm.
I faré uns entrepans Vidal.
Així m'agrada.
Vidal, gràcies. Fins la propera.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.